La setmana que ve, el 18 de novembre, farà exactament 100 anys de la mort a París de Marcel Proust. I malgrat que no hem necessitat mai un centenari per celebrar l'obra d'un dels talents obsessius més influents a la història, ara en català tenim també la sort de festivar la culminació de la feina del traductor Josep Maria Pinto. 15 anys, 14 volums a l'editorial Viena que ens deixen gairebé 4.000 pàgines d'un rigor diamantí a l'hora de traslladar la sintaxi, la prosòdia i els meandres de tot el cicle de la recerca. Avui a Ciutat Maragda ens sumem al centenari de Proust en aquesta tardor proustiana, anant des de Combrer al temps retrobat, és a dir, de la Magdalena al Palauet, en conversa amb Josep Maria Pinto, amb Xènia Diaconova, amb Borja Bagunyà i amb l'Olf Beltran, que ens portarà també l'estiu amb Proust a Companyó i les moltes referències musicals a l'obra. Avui, per tant, des de la memòria, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Chora bastante, meu chorinho, teu chorinho de saudade. Diz ao bandolim pra não tocar tão lindo assim. Porque parece até maldade. Ai, meu chorinho, eu só queria transformar em realidade a poesia. Ai, que lindo, ai, que triste, ai, que bom de um chorinho chamado Odeon.
Som-hi, obrim, per tant, saludant en Josep Maria Pinto. Què tal? Benvingut al programa.
Què tal? Moltes gràcies.
Un plaer, al contrari, Xènia Diaconova.
Hola, què tal?
I Olf Beltran.
Hola.
Avui ja ho sabeu, celebrant en un any molt celebrable, centenari, tindrem una tardor, com s'ha explicat, proustiana des de molts punts de vista, però celebrant sobretot que aquesta catedral, com ell va voler anomenar-la, del cicle novel·lístic de la recerca, ha arribat també a bon port en la traducció gloriosa després de, diria, 15 anys, no, Josep Maria?
Sí, 15 anys ha sigut. Des que vam començar a parlar, sí.
Exacte. Havien edicions amb una idea, l'altre dia ho explicaves, que era inicialment una cosa molt més modesta i humil, traduir Combrer, no?, la primera part.
Sí, i la que seria la capelleta inicial de la catedral.
Sí, això mateix.
Sí, no. De fet, quan m'han contactat amb mi, em van dir, proposa alguna cosa de Proust, jo ingenuament vaig dir, a la recerca del temps perdut, no, home, no, nosaltres som una col·lecció, són llibres de 250-300 pàgines, i vaig dir Combrer, perquè és al principi, perquè és molt bonic, perquè hi entres molt bé, etc. I a partir d'aquí vam anar modestament al principi encadenant un amb l'altre a veure què passava, fins que van veure, pels inputs que anaven tenint d'afeccionats, de lectors, que hi havia un interès que es continués tota la col·lecció. I hi hem anat fent, a un volum per any. Ells no han afluixat mai i jo tampoc. Ja està.
Fins a aquesta segona part del temps retrobat que s'ha publicat aquest setembre i que conforma el volum 14. Ja sabeu que l'edició original són 7 volums,
sí,
que l'edició de Viena ho heu anat fent més llegidora. Jo ara que fins i tot la gent que ho ha seguit de manera sincrònica tenia més facilitat cada cop que sortia un volum, perquè no, hi havia un cert lapse de temps que tu pots dedicar-te íntegrament a aquell volum, a qual cosa.
Jo crec que sí, és a dir, si s'hagués fet els 7 títols un darrere l'altre, anualment potser s'hauria desanimat més d'un, perquè requereix el doble, no falla.
Sí. I ara tenim aquest mosaic preciós que també ha preparat l'editorial dels 14 volums, per descomptat amb cobertes també que fan honor a tot el que tenim aquí dins, que és moltíssim, i que fan honor també, com deia l'altre dia l'editora Isabel Monzó, la paciència i la constància d'en Josep Maria Pinto, el seu traductor. I entre les coses, Josep Maria, volia començar per aquí una de les idees, no?, que tu tenies, que tenia a veure amb demostrar, si algú encara s'ho pensava, que Proust en realitat no és tan complicat, i anirem a entrar en diferents particularitats que tu t'has anat trobant també com a traductor, no? Però jo crec que val la pena, ara que a més seran tots els actes del centenari, de si queda algú encara que tingui la prevenció o que es vegi abrumat per la magnitud de les 3.888 pàgines en la vostra edició de tot aquest cicle, doncs escolteu, tu feies servir una imatge que em sembla molt pertinent, que té a veure amb el tobogant, no? És a dir, entra-hi, dona't una hora i mitja de paciència lectora, que és una cosa que en el temps actual la paciència va molt cara, més que la benzina, i un cop hi entres, ja la cosa llisca, no?
Aquí està, amb un temps de dispersió absoluta com el que vivim, concentrar el cap i els minuts per tenir una hora i mitja, un parell o tres de vegades, per donar-li una mica més de canxa. Després, te n'adones que ja has adequat el teu ritme lector a aquestes frases teòricament tan complexes. I sempre ho defenso, és que realment són frases realment molt complexes, molt estructurades, amb un lèxic ampli, però no complexa, ampli, que jo crec que s'adequa molt a la prosòdia col·loquial. Sempre faig servir la mateixa imatge, però fins que no en trobi una de millor és la que crec. Que és que, per mi, la frase de Proust equival molt a la prosòdia que tenim amb una conversa intel·ligent amb persones que volen arribar al fons de les coses. Això ens passa, afortunadament, encara, no? De poder parlar amb algú pausadament, de manera a poder arribar al fons de les coses. Jo crec que quan te n'adones que el que estàs llegint és això, algú t'està explicant una cosa i simplement has d'anar escoltant perquè t'interessa i no tens pressa, la dificultat te n'adones que no és tal, o sí. No és tanta.
No, exacte. I salvar d'aquesta presumpta dificultat, quan un entra, evidentment, més enllà de l'època del que té de fastuós com a retrat, hi ha un munt de personatges, retrat epocal, artístic, social, musical, tantíssimes coses, però al capdavall, que per això parlem de clàssics de la literatura universal, els temes, històricament, des de fa 28 segles, no han canviat tant, no? Els amors, els desamors, la mort, la vida, la memòria... estem parlant d'això, és material, en fi, universal i transversal.
Sí, del tot. A més, amb la particularitat, crec que... És el que dius, no? Fa 100 anys d'això, però totes aquestes senyores que apareixen a les cobertes, que es vesteixen d'aquesta manera, patien, pensaven i estaven geloses de la mateixa manera que nosaltres. I ell ho retrata molt bé. Retrata molt bé com funcionem davant del que ens passa, com reaccionem davant del que ens passa. I això, d'una manera... O sigui, és una mica tòpic dir que és completament modern aquest aspecte, però és que és completament actual. Abans ho comentàvem, Adolf, que... Hosti, això ens passa, és que és així. I ell ho explica molt bé, molt bé, molt bé.
Què ens passa, Adolf?
No, és veritat. És a dir, jo crec que ningú ha explicat tan bé la meva adolescència com Marcel Proust. A dir-ho així, suposo que l'adolescència de qualsevol, no?
Una afirmació bonica.
Un titular, el tipus ara són periodistes, no? Aviam... Jo no negaria la dificultat de llegir Proust, almenys per mi és difícil a vegades, m'entortolligo amb algunes de les seves frases, amb alguna de les seves pàgines, m'hi quedo clavat, el deixo estar. El que passa és que et dona tant, és a dir, demana una certa predisposició, no només temps, sinó una especial predisposició de lectura. Però quan hi entres et dona tantes coses, és tan meravellós, és que te'n fas creus de com pot arribar a ser tan bo, tan, tan bo. Però això no treu que no és una lectura per qualsevol moment, òbviament, no demana un temps, i això que deia, una predisposició, però és extraordinari.
Xània, estem predisposats?
Sí, i tant. Jo ara estava pensant també en això que dèiem de la dificultat de llegir Proust. Hi ha una anècdota famosa als Països de l'Est sobre la primera traducció polonesa de Proust, que l'editor de la primera traducció polonesa, que es considera canònica, li deia al traductor que volia que el llibre es vengués. I clar, si les frases eren tan llargues, si tot era tan complex, el llibre no es vendria. I li exigia al traductor que fes alguna cosa per donar un punt comercial. Llavors el traductor, que era boníssim, que era un artista de la paraula, Tadeusz Boy-Zelensky es deia, va decidir que escurçaria les frases de Proust i que el convertiria en un escriptor popular a Polònia, i ho va aconseguir. Això és el més increïble. O sigui, realment mantenia perfectament el sentit de les frases de Proust, però la sintaxi la va transformar en una altra cosa. O sigui que aquelles frases proustianes, no?, que tots coneixem com a frases a vegades inacabables, que requereixen molta concentració, ell les partia en frases més curtes i efectivament va complir amb el que li havia demanat l'editor. I després molta gent feia broma a Polònia, deia, bueno, ara hem de tornar a traduir Proust del polonès al francès, perquè sigui popular també a França.
Sí.
Llavors jo li volia preguntar al Josep Maria si no tenia temptacions d'escurçar o partir algunes frases.
No se m'ha acudit. El que sí que hi ha algun traductor que ha fet i que tens la tendència a voler-ho fer és aquestes frases de 15 línies amb subordinades a dins, una subordinada que només s'intueix amb el petit tras d'una coma, etcètera, etcètera, i que entendries molt bé si hi hagués un parell de guions i un parell de parèntesis.
Hi ha
traductors que hi han posat parèntesis i d'allò per ordenar-se ell, suposo, però sobretot per facilitar al lector. Però jo sempre defenso que jo crec que Proust demana que inverteixis l'esforç i que desllorigues la frase, que t'enfrontis a l'esforç de desllorigar la frase tan complexa. I és així com entres realment en l'amplitud de... És a dir, Proust és ample perquè són 3.888 pàgines, en el macro, en el micro és ample perquè les frases són molt llargues, és a dir, tot es correspon, crec jo.
Sí, sí, i a la vegada ha estat, no? Pel que expliques, segurament la complexitat més gran, la sintaxi que has hagut de salvar com a traductor, sí, més enllà del lèxic, més enllà de perquè procés una precisió mil·limètrica, la sintaxi, com mantenir i com traslladar aquesta música capdavall és molt mental, és a dir, tu vas seguint, per descomptat requereix aquest esforç neuronal de concentració i tenir el telèfon en mode avió, però tu un cop hi entres i tu m'imagino que allà també, no? I quina coma tan ben posada perquè després no perdis el fil, l'oració subordinada o l'oració relativa, tot plegat sigui un trencament closques que el lector pugui configurar.
Sí, se m'acut, ara que dius això de la coma ben posada i d'això, se m'acut que quan tradueixes Proust desconfies molt poc d'ell. Per tant, si és aquella coma, hosti, doncs la primera vegada ho entres malament, perquè segur que volia dir una altra cosa. I t'hi has de tornar a posar segurament i aleshores te n'adones. No vol dir que els últims volums que ja no els va revisar tant no hi hagin coses que va patinar una miqueta, però molt poc, molt poc. És que jo crec que escrivint a ratx escrivia molt bé, ja. Després ja sabeu que, a més, corregia...
Sí, no, i tant, però jo crec tenia que aquells pòstits posats.
Exactament. Per tant, bueno, és empapar-te o veure una mica la frase original i a partir d'aquí, doncs, dic, vale, ara en català.
Saludem també en Borja Begunyà, com estàs? Què dius? Escolta'm, pensava ara, no?, quan parlàvem també de la paciència lectora i de la manera, la concentració que requereix i l'esforç que requereix llegir Proust avui en dia, tu que, o a l'escola que heu fet a l'escola Blum, per exemple, lectures anuals, no?, pensava en La broma infinita, en Foster Wallace, pensava en el Tristram Shandy, home, potser necessitaríeu en l'edició de Viena 14 anys per fer tot el cicle, cinema, la versió més original, 7 anys per llegir Proust, però seria una lectura d'aquelles, no?, molt, molt blumianes, també.
Home, se'ns ha suggerit, és a dir, quan ja hem arrencat aquesta proposta de llegir llibres llargs durant molt de temps, la demanda immediata, i cada any gairebé diria, ha estat la de Proust, no? De quan farem Proust, per què no fem la recherche, no? I no descartem fer-ho, aquí la qüestió és trobar una mica el que dieu, no? És a dir, com reparteixes aquesta lectura al llarg del temps? Perquè sí que és veritat el que deia l'Adolf, de necessites una disposició, no? Necessites un estat d'ànim, necessites envoltar el llibre una miqueta de temps, no? I de tranquil·litat per poder apreciar aquesta arquitectura sintàctica i totes aquestes meravelles. El problema no és tan aquest com el fet de dir, ostres, com encabeixes set volums, no? Set volums de la clàssica o els que facin falta. Jo crec que s'ha de fer, hem de trobar bàsicament el calendari, la manera de calendaritzar-ho. Perquè sí que és veritat, i això és interessantíssim, ara que us escoltava, trobo que una de les coses actualment més interessants de llegir Proust, és a dir, no llegir Proust, sinó llegir-lo Proust, llegir-lo ara, té a veure justament amb aquesta impossibilitat de posar-hi pressa. Tu no pots agafar el llibre de Proust i intentar llegir-lo de pressa, no? Amb altres llibres sí que es pot, encara que siguin llargs, encara que siguin complexos. Tu pots apretar una miqueta o diguem-ne, forçar una miqueta la velocitat, però en canvi l'estructura sintàctica de Proust, d'aquestes frases, aquesta subordinació constant, crec que ho impedeix des de l'escriptura mateix, no? I trobo que és fascinant, no sé com ho veieu, però en un moment en què tot corre tant, que tots són llibres instants, que tots són traduccions immediates, enfrontar-te amb Proust ara també és enfrontar-se amb una nova estructura del temps, no? I amb una impaciència, diguem-ne, que hem anat naturalitzant i que va molt bé de contrarrestar.
Sí, estic d'acord, és a dir, mana ell quan llegeixes, mana ell, el ritme el posa ell, probablement passa amb algun altre autor, però jo crec que és flagrant amb ell.
Sí,
és salvatge i, a més, crec que entomat des d'aquí, Proust et segueix qüestionant. I et segueix qüestionant això, no?, en aquests termes. És a dir, bueno, escolta, què és per nosaltres llegir ara? Aquí ho hem parlat algunes vegades, no?, aquesta tendència que tenim a fer llibres curts que es puguin llegir en una tarda i que l'endemà puguis estar fent tuits, Proust no t'ho deixa fer, no? I això trobo que és exilarant, és molt radical. Dins de totes les seves radicalitats i totes les seves belleses, aquest primer element el trobo molt, molt bèstia.
Hi ha una altra qüestió lligat amb això que deies abans, en Josep Maria, que té a veure amb això, els últims volums, que no va poder, com sabem, revisar i que per això s'ha dit que són una mica més curts, potser fins i tot. Quina és l'edició, és a dir, quan tu et planteges, no, l'edició fixa, perquè aquí sí que permet també, si s'han anat fent troballes amb el temps, ell va morir, que crec que són tres volums que no va poder corregir, o...
Sí, més o menys, tres o quatre,
no?
Sí.
Quina és l'edició canònica que tu has de seguir, sobretot a partir d'aquells últims...
Bé, jo vaig estar mirant una mica quines eren les traduccions últimes amb què s'havien basat, vaig parlar també amb gent, etcètera, etcètera, i més o menys l'edició de la Pleiade de l'any 87 seria, fins ara...
La referència.
La referència, a part de tot el que s'hagi pogut anar descobrint a partir d'aquí i que segurament es concentrarà o es solidificarà en una nova, en un nou cànon, en una nova d'això canònica. Però jo he agafat la Pleiade del 87, que són quatre volums molt amplis, perquè dels quals crec que el text de Proust ocupa potser el 40%, el 50%, la resta són notes fantàstiques i una edició crítica meravellosa, i una cosa que em fascina absolutament, que són les variants. I és que quan acabes, per exemple, pel cantó d'en Swan, després hi ha 150-200 pàgines de variants, de tal episodi. Però, per exemple, de l'episodi del petó, per posar un exemple, de la mare. Variant 1, variant 2, variant 3, és a dir, cada una de les variants té potser 6 o 7 pàgines, amb metàfores que no es repeteixen, que són diferents, és a dir, va haver de sacrificar unes troballes impressionants per arribar a la síntesi del que ell volia dir realment. Aquí és la cosa prodigiosa de Proust. És a dir, sembla que sigui un tio molt a raig, però després es va cenyir el que volia dir realment, encara que sigui tan ampli, això, sacrificant moltíssimes coses. Hi ha unes metàfores que dius, ostres, això no ho llegirà ningú menys que llegeixi la variant 7. Vull dir que...
Sí, increïble. La variant 7, ja. Si l'original millora les variants, això vol dir que és un prodigi de...
Impressionant.
No? Un prodigi obsessiu, m'imagino també, no?
Suposo que sí, home, la seva manera de treballar era absoluta. Obsessiu, no sé, absoluta. Era... Ara estic amb això... Tota la paciència del món, cap mandra, perquè si vol arribar a explicar exactament el que volia explicar, és que ho prova fins que ho troba, sense mandra. Escolta, cuidao, vull dir, és que sí. Em sembla que això, per avui en dia, sobretot com estem dient ara, som capaços de fer això dedicant-li exactament el que necessita, no un més o menys, o un 90%, sinó el tot.
Sí, no? Dedicant-li efectivament, en Borja deia... demana un tipus de lectura determinada, evidentment un pot llegir-lo també amb el cap a una altra banda, però no val la pena, és un esforç absolutament estúpid i absurd, i certament li has de tornar el que ell et dona, perquè si no, no entens tampoc la capacitat, que és un dels seus estilemes, aquest tipus de digressions infinites, inacabables, on el temps narratiu pràcticament s'atura, i doncs això, vull dir que la paciència aquesta d'esperar, no? per les divagacions, si ma mare puja, se'm fa un petó, i tot això, per què triga tant? Doncs potser perquè les variants, imagina, t'hauria trigat encara més, no? És a dir, una cosa fascinant. Hi ha un model també de llengua, m'imagino que tu vas haver de qüestionar-te a Combré des del principi, no? I ho dic també recordant una conversa en aquest programa fa uns quants anys amb la Valèria Gallar, que com sabeu està encara en curs a la seva traducció, en aquest cas per Proa, i ella explicava això, la tria lingüística model d'un català, la seva opció era, ella en deia un català actualitzat, i posava un exemple que és l'Elas famós, no? Jo, a mi se'm feia estrany traduir-ho per Ailes, no? Perquè potser expulsa el lector actual. Tu aquest tipus de plantejaments també m'imagino que tant. Has de fer una tria i després ser fidel durant 14 volums, aquella tria.
I tant, això és difícil també. Però, i tant, esclar, aviam, el que passa és que si la meva premissa és que l'efecte suposat que crec que Proust volia donar amb el seu text, jo vull donar-lo al lector d'ara, mira, hi ha un exemple molt clar, és a dir, en francès, ara encara una mica a l'època del tot, la gent es deia de vostè d'una manera molt clara. I, per exemple, doncs diria que és Les noies en flor, el protagonista té 15 anys i està jugant amb la Gilberte Swann i es fan pessigolles i es diuen de vostè. A veure, aleshores, per exemple, el Mauro Ormiño, de la traducció de fa...
La Lumen.
Aquella més gruixuda, sí. Ell manté una puresa absoluta, filològica, històrica, de tot. Si es diuen de vostè, es diuen de vostè. Jo vaig trobar que no. Però aquí et fa trastades, el Proust, perquè... Aviam, a Les noies en flor, el protagonista té uns 18-19 anys, coneix el Robert de Saint-Loup, que en té 21-22, es fan amics, se'n van de gresca, tornen a les tantes, se'n van de bars, de noies, de tot el que vulguis, i es continua, i jo els hi vaig, jo vaig fer que es parlessin de tu, jo no m'imaginava anant de farra amb algú quan fa 3 mesos que ho conec i digui, passi vostè primer, etc. No? I li vaig dir, doncs, escolta, doncs jo els faig dir de tu, encara que en el llibre es diguin de vostè. I 300 pàgines més tard, al cantó de Guermot, si no m'equivoco, hi ha un moment que estan sopant i estan molt, amb més gent i estan molt bé tots dos i tot això. I un moment donat el Sant Lluís diu, saps què, diguem-nos de tu ja. Jo no sé si vaig agafar el brus per les solapes i li vaig dir, perdona, fa 300 pàgines que s'estan dient de tu. I això com ho salves, no?
Que es facin dir de vostè en català, sí, no? El canvi invers.
Exacte.
Ja, no, aviam, vaig mirar molt i vaig començar a mirar totes les traduccions. A l'Armiño, cap problema, perquè efectivament ho copia literalment i a partir d'aquí...
I la del Vidal Alcubé, la vas consultar?
La del Vidal Alcubé fa, a partir d'aquest tros, sí, o sigui, a partir de dues pàgines abans, fa que el Sant Lluís li diu de tu en el Proust i l'altre li diu de vostè. Una cosa rara. L'anglès, clar, l'anglès, ideal, tu. Allà no hi ha sí, vostè. Aviam, sí, com, sí. Aviam com posen aquestes quatre línies on es fan aquestes cortesies. Doncs diu... You can say tu. O sigui, una cosa raríssima. Posa el pronom en francès sí, en la versió anglesa, etc. Total, l'opció que vaig triar va ser carregar-me 3 línies.
Sí, sí.
És que què vols fer-hi? Com que, a més, aquest to que s'inicia amb aquesta cortesia i tot això es prolonga parlant d'altres coses, doncs ja em servia, tu.
Sí, sí. Sobretot perquè la tria era carregar de 3 línies o 300 pàgines ja traduïdes.
I publicades.
Clar, això és pitjor, encara.
Sí, sí.
I, en general, has consultat a fons, diguéssim, altres traduccions, la de Vidal Alcué mateix, o les castellanes, o les angleses...
A l'hora de corregir, per això, sobretot. Sí. Jo tradueixo... Vaig tirant, a menys que em trobi una cosa que dic, hosti, aquí no estic entenent de qui està parlant o el que sigui, però a l'hora de la correcció, sobretot. Sí, una d'italiana d'un senyor que es diu Pinto, també.
Ah, sí?
Jo, després, castellanes, dues o tres, la del Salines, també, que està una mica passada de llenguatge.
Sí, anava a dir, fins i tot, bueno, d'entrada tradueix els noms, no? És a dir, fa aquella cosa rara.
Acercose Francisca,
sí,
eh?
Sí, Francisca.
Però té molt olfacte, realment. Sí. Proustià, per dir-ho així. L'entenia perfectament. I anar, bueno, això, consultar això, el Vidal Alcubé, també.
I què en penses de la del Vidal Alcubé? Crec que està una mica ja també desfasada.
Ara està sent reivindicada, novament, una mica. La van castigar una mica, no?
Bueno, no sé, era una consulta més que podia fer, vull dir... S'ha dit lo del mallorquí. Primer, que no es nota tant, i segon, que, coi, hòstia, no hauríem de tenir...
problemes, sí, problemes, a l'hora de llegir diferents variants. Sí, per
defendre. La comèdia del Mira o... Com?
Sí, sí, o l'Odissea del Mira, també.
Per exemple.
Que, sí, sí, que són ben llegidores.
I tant.
I vaja, més enllà de tot plegat. Sí, sí, no, les edicions i les traduccions que es van incorporant, no, i que van creant nous adeptes en aquesta religió que és el proustianisme, i que per sort tenir-ne una d'unificada, perquè a més també la Salines crec que no la va acabar ell.
No.
Vidal Cubé tampoc la va acabar ell. I que costa molt tenir una sola.
Jo creuava els dits a l'últim volum perquè hi havia antecedents ja.
Sí, sí, per això dic, pots estar-ne content. Hi ha una qüestió entrant a en Borja també en continguts i que sempre m'ha cridat molt l'atenció, apel·lo a tu per qüestions de teoria en aquest cas, que és aquest text tan conegut i tan remarcable que és Contra Saint-Beuve, que va fer Proust, on efectivament ell feia una lectura crítica del positivisme de les lectures biografistes en literatura, quan en realitat a la recerca moltes vegades se n'ha fet de lectura parcialment biogràfica, vaja, i es presta per descomptat. El narrador es diu Marcel en crec que unes quantes ocasions, o quatre...
Jo crec que m'havia semblat veure el Marcel, però ara que hi he estat molt ficat a dins, crec que hi ha un moment que diu el protagonista, sí, que si es digués com la persona que està escrivint aquestes línies es diria Marcel.
Aquest condicionat, eh? Que aquí et fa rellegir, és interessant. No ho sé, com ho veus també aquest tipus de lectures o de prevencions que el mateix Proust feia en aquest text?
A mi el que em meravella d'aquest text és justament això, que Proust, diguem-ne, va escriure la recerca, i ja havia escrit abans el Jean Santeuil, que on ja havia assajat amb materials, per dir-ho així, vivencials o biogràfics semblants, i em meravella que algú que realment ha treballat des d'aquesta poètica, diguem-ne, de molt apropada, tensada, el que vulguis, a la vida, després prengués aquesta posició crítica tan forta i tan lúcida contra el que era, diguem-ne això, la manera crítica o la metodologia crítica imperant a finals del XIX, que era bàsicament aquesta doble idea de que una obra literària s'ha d'explicar, per una banda, per la intenció, per dir-ho així, poètica de l'autor, no? És a dir, la pregunta que es feia un lector o un crític d'aquell moment era quina era la intenció de l'autor, i d'altra banda, entenent que, diguem, el text i fins i tot l'estil i fins i tot tota una sèrie de decisions creatives diverses s'havien d'explicar buscant-hi una mena de paral·lel amb qualitats personals o amb moviments o amb moments de la seva vida, no? Que és aquesta cosa del biografisme que representava meravellosament o monstruosament, depèn de com es vegi, Saint Beuve. Llavors, aquí em sembla interessantíssim perquè en realitat Proust, d'una banda, ataca o ja veia el que després els formalistes russos i tanta altra part, diguem-ne, de teoria crítica del segle XX, ja veiem, perfilarien una miqueta més, que és que tant la intenció com, per dir-ho així, la vida de l'autor no tenen res d'objectiu. És a dir, aquesta idea positivista que deies, no, David?
Sí, sí.
De dir, bueno, escolta, anem a buscar la intenció. I on la vas a buscar, la intenció?
Exacte.
És el que diu l'autor? És el que vas deixar escrit en una carta, en una nota? Com et pots refiar d'aquesta intenció? Fins a quin punt la intenció és objectiva per un mateix? O la pròpia vida o els propis moviments, diguem-ne, psicològics, són evidents o són factuals? Llavors, que Proust intuís tot això i ho ataqués des d'aquí, és a dir, evidenciant bàsicament que el lligam que tu estableixes amb una certa intenció o amb un cert fet de vida és una pura especulació que posa el lector, és que posa el crític, i que en última instància és indemostrable. És a dir, ja podem posar tots els documents que vulguem o totes les notes que vulguem, que dir que aquest text va ser escrit perquè a l'autor li havia passat això quan era petit, això és indemostrable, no?
Els
formalistes russos, tota l'escola, diguem-ne, del New Criticism,
estructuralisme, sí, i tant.
Sí, sí, bueno, van anar insistint durant tot el segle XX, ara sembla que ho hem tornat a oblidar, per tant, haurem de tornar a
repetir-ho, sí, sí.
Sí, sí.
Proust escrivia fa una mica més d'un segle, però, en fi, tornar-hi sempre és oportú.
Però val molt la pena rellegir-ho, val molt la pena rellegir-ho. Per mi també, ja ho dic molt ràpid, però em sembla que posa en evidència una cosa fonamental, que és que l'escriptor, qualsevol gran escriptor, qualsevol gran escriptura, és sempre un acte crític. És a dir, és sempre un acte de reflexió crítica, en el sentit de pensar com, no?, es pensa la pròpia obra, com s'estructura la pròpia escriptura en relació a això, al món, al lector o a la pròpia vida, i d'altra banda, que és una presa de posició explícita, és a dir, contra Saint Beuve. No és allò de dir, de petites notes sobre el biografisme.
Sí, sí.
No, és contra. I a mi aquesta beligerància de Proust també em sembla il·luminadora, no? I em sembla que tot el segle XX ha anat repetint i declinant aquest mateix gest de contra, no? D'un escriu a favor de i també en contra de.
Del tot. Jo hi veig aquí, n'hi deu haver-hi bastants, però un hereu claríssim d'aquesta presa de posició beligerant i irònica un pèl és Nabokov, per exemple, no?
I tant.
Això que deies de Santa Beuve i tot això, si no m'equivoco, em fa l'efecte que Proust deia que era una aberració aquest enfocament, perquè la persona que està escrivint aquesta obra no és la mateixa que la que ha anat a sopar i a la nit al Ritz. No és
exacte.
La mateixa.
Exacte.
No té cap solta, buscar-hi un paral·lelisme o un, el que deies tu, no? un raonament, no? Això.
Sí, sí.
Sí, és que com una evidència, no? És gairebé com si la persona, que això també és una idea molt interessant que portem pensant-hi tot el segle, no? Com si la persona fos sempre una sola cosa, que aquesta sola cosa fos d'alguna manera compacta, no? I evident, i que això, doncs el paio que està sopant o diguem, fent vida social és el mateix que s'asseu a escriure, que és la mateixa part de la seva, per dir-ho així, permeteu-me, ànima, no? O cervell. D'altra banda, jo volia recuperar també un text. Jo el tinc en la traducció que va fer Alianza 3, perquè diria que no està traduït al català, que és aquest volum de les paròdies i la miscel·lània de Proust, que, bueno, no sé si el teniu per la mà, però en les paròdies, ni diuen paròdies, ni va dir paròdies d'alguna manera.
Sí.
Els pastitxos, exacte. Sí. M'agrada molt més la paraula pastitx, que ell va agafar l'Assumpte Le Moine, no? Una notícia, doncs, de l'època, i el que va fer va ser, pels que no el conegueu, i ho recomano molt, és divertidíssim, agafeu-lo en alguna biblioteca o en algun lloc, perquè el van escrivint, va reescriure aquest assumpte, aquesta anècdota, per dir-ho així, a la manera dels mestres, diguem-ne, de la prosa, Balzac, Flaubert, la prosa francesa, Goncourt, Michelet, Renan Saint-Simon, és a dir, els diguem-ne mestres amb els quals, dels quals ell volia treure'n alguna cosa. I em sembla que aquesta consciència va molt, no, aquest exercici d'estil, que és absolutament meravellós.
Fenomenal.
Realment veus que entén profundíssimament tant a Balzac com a Flaubert com a Saint-Simon com a tots. És a dir, els pot fer. I també veus que hi ha l'exercici d'aquest Proust que diu, bueno, escolta, jo vull ser escriptor francès, he de poder fer totes aquestes coses. No? A mi em fa molta gràcia, i em perdonareu si em deixeu llegir només, com ho fa a la manera de Flaubert, perquè és que trobo que ho fa molt bé. No? Diu, el assunto de Lemoine por Gustave Flaubert. Diu, el calor iba siendo sofocante. Sonó una campana, echaron a volar unas tórtolas y cerradas las ventanas por orden del presidente, se difundió un olor a polvo. És fenomenal. No? S'echaron a volar unes tórtoles, és fenomenal. No? Però ho veig molt en relació al Sandberg. És a dir, aquí Proust també crec que posa en evidència que un escriptor és algú que és un artesà de la llengua. Mm. És a dir, que fa coses amb la llengua i que intentar reduir i eliminar tot això que fa amb la llengua a una intencionalitat o a un episodi biogràfic és desmuntar tot el que Proust en realitat va estar fent tota la seva vida.
Clar, clar, per això el traieu a col·lació, perquè em sembla fins i tot un bon consell de lectura per entrar o per gaudir encara més del tot el cicle novel·lístic que ell mateix planteja, no? És a dir, algú que efectivament des d'aquesta artesania del llenguatge i des de l'obrador de la paraula pugui reivindicar l'estilisme i la mirada més formalista, jo crec que és, no? Josep Maria?
Del tot, sí, sí. Això que estaves dient ara, Borja, és, em sembla impressionant. És a dir, és una persona que està tan compromesa amb el seu ofici que perd el temps, estic fent cometes, imitant els altres, per entendre més bé com es feia i com ell ho faria o no ho faria, o què imitaria i què no. Em fa pensar, té a veure o no, sí, crec que sí, en el pla, quan el quadern gris... descriu com se n'anava al far de Sant Sebastià o davant del Montgrí i no sé què, i repetia, estic fent un gest de pintor, però no, repetia la descripció. És que és el que em fa pensar. Descrivia el paisatge i ho feia repetits dies fins que se'n sortia. És a dir, com un pintor que està fent un estudi de banda d'allò per provar l'estil, no? És una mica això. Vull dir...
Com els impressionistes buscant la llum ideal, no?
Exacte, m'hi hauré de guanyar la vida, o vull fer-ho perquè tinc aquesta vocació i aquesta passió, doncs primer traiem-ne l'entrellat, no?
Xènia, tu tenies també un text que volies...
Sí, que volia compartir de molts, moltíssims llibres que existeixen sobre Proust. Jo tinc un afecte especial per un que jo l'he portat aquí en traducció castellana, tot i que l'original és en francès, amb edició de Ciruela. Es diu Proust contra la decadència, conferències en el campo de Gryazovets, de Josef Chapsky. És una història que a mi em sembla fascinant i meravellosa, la història que hi ha al darrere d'aquest llibre. L'autor, Josef Chapsky, és un escriptor i pintor magnífic polonès que als anys de la guerra, concretament el 40, estava a l'exèrcit polonès i va ser capturat per l'exèrcit soviètic, va ser empresonat i compartia presó amb 400 oficials polonesos més, que eren tots gent aristòcrata, molt ben formada, que sabien diversos idiomes, inclòs el francès. I llavors estaven allà entre espantats i avorrits, sense saber què els esperava en aquella presó, i llavors van decidir, com que tots sabien moltes coses i podien compartir els seus coneixements, van decidir que s'entretindrien mútuament fent conferències sobre les coses que sabés cadascú. O sigui, el que sabia d'arquitectura els feia un curs d'arquitectura. El que sabia de física els feia xerrades divulgatives sobre com està fet l'univers. I Josef Chapsky, que era escriptor i pintor, els parlava de pintura i de literatura. I concretament, ell en aquell moment tenia una obsessió amb Proust perquè l'havia llegit poc abans d'anar a la guerra i tenia una memòria prodigiosa que li permetia recordar gairebé literalment amb molt pocs errors paràgrafs sencers de la recerca. Llavors els seus companys de cel·la els feia conferències sobre Proust en francès. A més els deia, escolteu, hem de mantenir la nostra ment desperta perquè aquí ens poden convertir en autèntics vegetals o vés a saber amb què. Per tant, hem d'exercitar la ment. Parlem en francès, no? I els explicava la recerca, però no només, òbviament, la recerca, sinó també tot el context de Proust, els parlava d'altres escriptors i filòsofs que havien influït en Proust, no? Com ara Bergson o Pascal, amb Balzac també hi feia paral·lelismes entre Balzac i Proust, i són unes conferències meravelloses que després resulta que un parell d'oients que tenia allà van prendre notes, van apuntar aquelles conferències, i gràcies a les notes d'aquests dos oients i als apunts del propi Chapsky, això es va poder editar després, publicar en francès, i per això tenim aquest llibre, que és una delícia. A més, jo crec que pot interessar tant a la gent que ha llegit Proust i se'l coneix bé, com a la gent que no l'ha llegit. Perquè si no l'has llegit, doncs et dona idees i et dona ganes d'entrar-hi. I si l'has llegit, et fa recordar determinats detalls que potser no t'hi havies fixat, i t'ho fa recordar un escriptor i un pintor d'una sensibilitat exquisida. I entre moltes petites anècdotes personals que explica sobre Proust, que també les explica amb molta gràcia, n'hi ha una que també sempre recordo, que diu que en una recepció precisament a l'Hotel Ritz, sembla, la Missia Cert, no?, aquesta gran dama aristòcrata també, una mica per burxar Proust, per provocar-lo, li va dir: és veritat això que diuen, que vostè és un snob? I llavors ell no va respondre, però l'endemà li va enviar una carta de 8 pàgines de lletra atapeïda explicant-li per què no era snob. Llavors Chapsky diu: aquesta carta lamentablement es va perdre, però ara donaríem molt per tenir-la, no? Jo ara apel·lo a tots els escriptors en totes les llengües possibles. Reconstruïu amb la imaginació la carta de Proust, les 8 pàgines sobre per què no sóc un snob. Seria interessant, no?, com a exercici literari. No sé si el Borja ho podria proposar als seus alumnes.
És fenomenal, és fenomenal. Tu ja mateix.
Més idees. El coneixies, Josep Maria, aquest text?
No, és que únicament faré un...
Sí, no cal dir que avui, no només avui, cada setmana podríem estar intentant, en fi, consignar tots els títols no de Proust, sinó relacionats amb la bibliografia proustiana. És tan immensa, tan
vastíssima. Crec que no hi ha cap altre escriptor que hagi suscitat, crec, pel que he sentit, pel que de gent que hi entén, diguem-ne, de debò, en bibliografia sobre l'assumpte, ningú que hagi suscitat tanta bibliografia, ningú. Que continuï suscitant-la contínuament, és a dir... Crec que ara en dansa ha d'haver-hi potser unes quantes traduccions,
sí,
no sé quants en el món, no sé quants estudis. Em sembla que la Madeu Quito, no sé si estava dient que n'hi havia dues japoneses, però no, potser m'equivoco. Estudis, càtedres, de tot.
Sí, sí, estudis sobre estudis. Recordo fa alguns anys també en aquest programa amb el Xavier Pla vam comentar a Proust a Catalunya, no?
Sí.
Sobre recepció, que també pots anar resseguint des de Gaziel fins a... És a dir, la quantitat d'això, de material, fins i tot de detractors.
Ciutat Maragda, la literatura a Catalunya Ràdio.
Seguim a Ciutat Maragda, avui celebrant no només el temps retrobat, sinó celebrant retrobant Josep Maria Pinto amb aquest final de cicle, en el seu cas els 14 volums que configuren a Viena tot el cicle de la recerca, i ara també, no, per descomptat, donant entrada a Wagner i el preludi del Parsifal per Viena, amb una... Vaja, Wagner, que també va ser tan important per ell, i la música de Proust, no només les seves paraules, sinó també la música explícita o intencional o que surten en el seu univers, en el seu món, és importantíssima. L'Adolf Beltran té també, parlàvem de bibliografia sobre Proust, una de les moltíssimes maneres d'aproximar-s'hi, amb una famosa emissió francesa que segurament en Josep Maria coneix.
Sí, aquest volum també el conec, i és molt interessant. És una bona introducció.
És En été avec Proust, que és el resultat de les emissions d'un programa, crec que va ser el 2013, dins d'una sèrie en què també s'han dedicat programes doncs a Montaigne, a Baudelaire, a Homer, a Paul Valéry. La directora era la Laura Elmaqui i estava acompanyada de diversos especialistes, entre els quals segurament els més coneguts són Antoine Compagnon i també la Júlia Kristeva, no? I hi ha diferents capítols sobre l'amor, sobre els personatges, sobre els llocs, i hem triat justament el capítol dedicat a la música, en què el guia és Adrian Goetz, que és un escriptor i un historiador de l'art. Això ens porta a recuperar un fragment d'una pel·lícula que no és especialment gloriosa, perquè diria que tampoc les adaptacions al cinema de la recherche han estat gaire reeixides, que és Le Temps Retrouvé, una pel·lícula de l'any 99, de 1999, de Raúl Ruiz, amb música de Jorge Arriagada, tots dos xilens, i és un moment molt, molt important dins de la recerca, perquè és el primer cop en què, de fet és el segon cop, en què Charles Swann sent la sonata de Vintel. Aquesta és l'escena tal com la van escenificar en aquesta pel·lícula.
Mon Dieu, m'he oublié. C'est l'heure. Le septuor de Vintel.
Mesdames, messieurs, le concert va commencer.
Aquesta és la música hipotètica que va sonar en un d'aquests salons parisencs, segons la va imaginar aquest compositor xilè. Hi ha aquest moment que comentàvem, el Saló dels Verds Llorenç, en què Charles Swann sent, torna a sentir una sonata, la sonata de Vintel, i ell associarà aquesta música a l'amor a Modet de Crécy, que en aquell moment encara és tot just vacil·lant, encara no sap si li agrada. De fet, la primera impressió no és massa bona, però la música li obre l'ànima i es convertirà en una mena d'himne nacional de la seva relació. En aquesta emissió de France Inter hi ha un narrador o un lector d'aquesta escena famosa al Saló dels Verds Llorenç, i val la pena que ho sentim perquè la prosa odia i la pronúncia d'aquest lector són magnífics.
D'abord, il n'avait écouté que la qualité matérielle des sons sécrétés par les instruments. Et ça avait déjà été un grand plaisir quand au-dessous de la petite ligne du violon mince, résistante, dense et directrice.
És a la pàgina 34 d'Un amor d'en Swann, i en la traducció de Josep Maria Pinto, llegirem només un fragment, diu: d'entrada només havia tastat la qualitat material dels sons segregats pels instruments, i ja li havia representat un gran plaer quan, per sota de la línia del violí, prima, resistent, densa i rectora, havia vist de sobte com mirava d'elevar-se en un clapoteig líquid la massa de la part de piano multiforme, indivisa, plana i entreixocada com l'agitació malva de l'aigua que el clar de lluna encisa i bemolitza. Després, en un altre saló, cap al final del llibre, torna a sentir aquesta peça, s'hi resisteix, de fet. És que és un fragment tan magnífic que, si et sembla, el podem recuperar, perquè veus com ell es troba una mica atrapat per la situació, voldria no sentir el que sent, perquè això li fa reviure tot l'amor, tota la felicitat perduda, tota la gelosia que havia sentit per Odette de Crécy. Diu: i abans que en Swann hagués tingut temps de comprendre i de dir-se: és la petita frase de la sonata de Vintel, no l'escoltem. Tots els seus records del temps en què l'Odette s'havia enamorat d'ell i que ell havia aconseguit fins aquell dia de mantenir invisibles en les profunditats del seu ésser, enganyats per aquell raig brusc del temps d'amor que creien que retornava, s'havien despertat i amb un vol ràpid s'havien tornat a enlairar per cantar-li esbojarradament, sense pietat pel seu infortuni present, les estrofes oblidades de la felicitat. La importància de la música, no?
M'agrada molt que en Josep Maria Pinto... Mira, és que és veritat, home, pèls de punta. Primer, perquè també la Dolf és un lector boníssim, bueno. I agrada, sempre ens agrada molt escoltar els seus textos. Però és que, a més, certament, no? I com reprodueixes, tornem a elogiar la traducció, perquè bum, 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 et va conduint musicalment. La frase no és pas curta.
No, però bé, jo no m'hi he posat a mirar-ho, però moltes vegades que m'han llegit fragments que a la gent li agrada tot això, hi ha moltes vegades grups de quatre adjectius. I defineixen, tracen també el contorn de la idea que vol fer, perquè, esclar, definir una idea amb adjectius, compte, eh?
Sí, oi tant.
I és fenomenal. Aquí crec que passa dues vegades, em fa l'efecte la frase que has llegit ara, i és impressionant.
La música és molt important. A més, ell era un malhomen. Ell, si no recordo malament, o si no ho tinc mal entès, tocava el piano, fins i tot s'atrevia amb alguna de les peces més difícils de Beethoven, i justament, que em sembla que tenim preparada una música, un dels seus grans amors va ser un pianista, Reinaldo Hahn, del qual ara podem sentir-ne una composició, justament en què hi ha piano i hi ha violí també. També hi ha molta literatura sobre la sonata de Vintell, no? Crec que el mateix Proust va precisar algun dels orígens d'aquesta música que és clar, no, ell defineix en paraules, no es troba en cap partitura, i Vintell també és un compositor fictici, però és un dels grans artistes, no, dins de la recherche.
Sí, sobretot per la seva qualitat humana modesta, diguem, una persona que no vivia en societat, ni vivia amb altres músics, ni de fet vivia en un poble, a Compré, per tant, doncs, però sí que és un dels grans artistes de l'obra. A mi el fet de voler identificar una mica quina obra era la sonata de Vintell em fa pensar una mica en tot el que estàvem dient abans de Contra Santa Bèlia, sí. Que és, aviam, finalment el que passa és que segurament ell no estava pensant en una obra concreta, sinó la impressió que certes obres molt cares d'ell, que a ell li agradaven molt, li donava, i a partir d'aquí descriu amb la seva mestria això, com podia ser aquesta obra i què, quins sentiments despertava en en Swan primer i després en el narrador al cap d'uns quants volums. Però jo no crec que... Sí, hi ha llistes, que ho has trobat, això és realment de dos, vull dir...
Sí, no, el mateix Proust...
El Franck, el Foguer, sí, Saint-Saëns, etc. Però, o sigui, em sembla absurd que algú un dia digui és ja sabem quin és. Sí. No estem parlant d'això.
Sí, sí, i potser tampoc no cal, no?
Que, i tampoc cal, exactament.
No, o sigui, hi ha prou dificultat, comporta posar paraules a la música, intentar descriure en quadre, no?
Exacte.
Queda sempre a mitges.
No, i també un altre dels capítols d'aquest llibre, En été avec Proust, és sobre Proust i els filòsofs, i justament, mira, recupero un paràgraf que il·lustra una mica també el que dèieu i el que deia abans també el Borja, no?, sobre la identitat o el pas. Consti que tradueixo, jo no sóc pas en Josep Maria Pitu, vull dir que faré una miqueta el que podré, però diu: Montaigne no pinta pas la identitat, sinó el pas, le passage. Com el narrador proustià, del qual els jo successius varien segons l'època exhumada per un record voluntari, Montaigne, pres en la durada, difereix d'ell mateix a cada frase. Que hi ha aquest joc de similituds amb Montaigne, el qual no cita en cap moment dins de l'obra pel seu nom, però al final, ja que estem celebrant aquí el segon volum del Temps Retrobat, justament a l'última pàgina, o pràcticament a l'última pàgina, hi ha una referència a les xanques, no?, que són aquests pals que serveixen per caminar, aquell que pugui, no?, perquè ara sobretot ho veiem, doncs, a vegades en festes populars o damunt d'un escenari, però en el seu moment també servien per anar per terrenys pantanosos o per terrenys difícils, i de fet aquesta metàfora l'aprèn d'alguna manera de Montaigne, d'una de les, espera que ho tinc per aquí, d'una de les metàfores més famoses del mateix Montaigne, perquè ara sí, quan Montaigne diu: és inútil que ens posem xanques perquè també hem d'utilitzar les cames per caminar, i al tron més elevat del món ens hem de seure sobre el cul. Això, que és una mica vanitat de vanitats, no?, dels humans, en el cas de Proust utilitza aquesta metàfora, però ho fa d'una manera que és diferent, perquè més que ocupar espai, es refereix a l'ocupació del temps. És quan veu el duc de Guermantes, que ja és un home de 83 anys, que és fràgil, especialment quan s'aixeca, li costa de caminar, i tornem a trobar la paraula xanques. Estem parlant de la penúltima pàgina 232 d'aquesta edició de Viena, d'en Josep Maria Pinto, i diu, mira, diu: com si els homes estiguessin encimballats sobre xanques vives que creixen sense parar, de vegades més altes que campanars, i que acaben fent que la seva marxa sigui difícil i perillosa, i d'on tot d'una cauen. manera que, sense citar Montaigne, Montaigne és segurament el gran absent, no?, dins de les referències filosòfiques de la recerca, segons diuen els experts, però en l'última pàgina trobem una de les seves imatges més conegudes, també.
Sí, Montaigne, i després la filosofia, que és una disciplina a la qual no només s'ha associat, sinó que a vegades fins i tot des d'una certa, com dir-ne, filosofia best-seller, penso en Alain de Botton i d'altres filòsofs, sí, que han explicat, no? És a dir, amb un punt d'autoajuda.
Sí, com et pot ajudar, no?
Exacte, és a dir, és el Mr. Wonderful aplicat a l'obra de Proust, no? És a dir, però, en el cas de Botton encara té coses que tenen interès, però fins i tot és algú, això, com passa segurament amb els grans clàssics, no? Com passa amb Shakespeare, com passa amb tants altres autors que han tingut fins i tot aquesta dimensió popular o han estat jivaritzats també per això, per una New Age curiosa, no? Vull dir que amb textos singulars. No sé si coneixes algun d'aquests llibres.
El de Botton, sí, diria que sí.
Borja, tu en tens algun al cap?
De textos que jivaritzen i autoajuden, no. De fet, al contrari. Bueno, ara dic jivaritzar molt ràpid. No, jo, una de les coses que per seguir l'òrbita proustiana, però no tan propera, clar, no sé si us ha passat, però rellegint, no, quan es llegeix o quan t'acostes a la recherche, per mi una de les preguntes que sorgia era, ostres, com escriure del record i la memòria després d'això, d'aquesta catedral? Mm. Quan Proust realment és el mestre indiscutible justament d'aquesta exploració del record, de com recordem, de què recordes quan recordes, de com recordes mentre recordes, de com recordes haver recordat aquest mateix record altres vegades. Clar, és monstruós i és absolutament meravellós, no?
Sí, sí.
Però clar, després pensava, ostres, pensava, per exemple, jo portava dos títols que sempre he pensat en aquesta relació proustiana, per dir-ho així, de manera més o menys angoixada o més o menys salvatge, no? Que un d'ells és el Me'n recordo, de Joe Brainard.
Això, i tant.
Que l'Avens va traduir, va publicar una traducció del Màrius Serra, que és meravellosa, en la qual jo pensava, ostres, aquí Brainard està fent Proust sense el lligam. És a dir, què passaria, per mi és l'exercici, la resposta, de dir, què passaria si intentes volcar tots els teus records, tot allò que tu recordes, sense posar-los en relació? Perquè al final, 7 o 14 volums de Proust són i tenen molt a veure amb el lligam, amb la transició, amb el passatge que ara deia de Montaigne, no? És a dir, amb tot aquest temps i amb tota aquesta duració del record mateix o del recordar mateix, no? I en canvi Brainard, i penso que molts dels escriptors que han tornat al record després de Proust, un dels primers exercicis que van fer va ser eliminar aquesta pregunta pel lligam, per la relació, per la causa, pel retorn, sinó simplement fer aquest exercici de volcatge, no? Clar, ja coneixeu el Brainard, que és molt famós, no? Que bàsicament es dedica a fer, no? una llista de 150 pàgines, 170 pàgines, de records. Recordo això, recordo això, recordo això. Convocant una cosa que també està present a Montaigne i que també està present a Proust, però que ell ho convoca d'una manera molt més performativa, que és aquesta associació inconscient. És a dir, tu vas llegint el llistat de records i dius, ostres, si són 170 pàgines de llistat m'agafarà alguna cosa. Però de seguida comencen a sorgir, veus, reverberacions, associacions, un record porta un altre record, de vegades és per un color, de vegades és per una paraula o per una olor. És a dir, que en el fons hi ha un aroma proustià. El que passa és que sembla ben bé que Brainard deixi l'associació a l'inconscient, no? En canvi, molts casos Proust la porta, no? La trasllada a la consciència, en parla, l'adjectiva, no? Sí, l'intenta donar una forma verbal.
L'explicita
tota l'estona, clar, clar. I un altre exercici d'això, que em sembla que dialogaven molt bé, és l'autorretrat d'Edouard Levé. Levé és un pintor, escriptor, va fer una mica de tot. La fotografia també s'hi va dedicar. I en aquest text, que és un text de 2005, que es titula Autorretrat, fa una miqueta el mateix gest que Brainard, crec que de manera fins i tot més radical, perquè intenta autorretratar-se, és a dir tot el que és ara, no? Tot el que pensa, tots els seus principis, les seves manies, els seus gestos, les seves tendències, les seves pors, les seves lectures. Però clar, ho fa d'una manera que també té molt a veure amb l'autorretrat, que ja no és un recordar, que ja no és una autobiografia, no? L'escriptura d'una vida, sinó que és un autorretrat, que és una fixació d'una imatge en un punt, no? En un punt del temps. Soc això ara, no? I clar, es llegeix, això ho va publicar Eterna Cadència, crec que no està traduït al català, però el text de Levé realment genera aquesta sensació d'asfixia. Què li passaria a Proust si en lloc d'eliminar, per dir-ho així, la transició, eliminessis el temps? Doncs et surt Edouard Levé, no? Si elimines la relació, et surt Brainard, i si elimines el temps, és Levé. I em sembla interessant, com a suggeriment, allò de dir, ostres, podem llegir molts d'aquests textos de la, diguem-ne, que treballen amb el record com una operació, no? Pot sigui per sostracció, sigui per eliminació, sigui pel que sigui, de la recherche? Jo crec que sí. La hipòtesi d'avui és que sí. No, potser demà me'n desdic, no, d'ara, d'ara.
Però tingues la bondat de tenir més de 24 hores de coherència, per tant, no et desmenteixis a tu mateix demà mateix. Espera't una mica, perquè a més hi ha textos que t'avalen, i recordaràs, perquè tu hi eres, que un dia en aquest programa parlàvem, i el torno a recomanar, amb el Lluís Quintana, el professor Quintana, que té un llibre interessantíssim, a Fragmenta, que es diu L'Instante Recuperado, que certament el que fa és resseguir els moments, en fi, alguns dels grans moments de memòria involuntària en la història de la literatura, i Proust segurament és el pare, no direm fundador, però vaja, segurament el cim d'això, no?
Sí, l'emblema una mica.
Això mateix, que en la segona part del temps retrobat també té un mica... És cíclic, va de la Magdalena aquí al Palauet.
Són els dos caps que s'ajunten i que justifiquen tota l'obra, no?
Exacte. I en el cas del Bé, també recordem, per tornar en territori així francès, que Georges Perec té també un Je me souviens, que també molt perequiana, l'operació també de fer a vegades aleatòriament funcionar la memòria, no? D'aquesta forma de records. Jo portava un text molt curiós, un punt fetichista fins i tot, relacionat amb Proust, d'una italiana, una periodista italiana i escriptora, Lorenza Foschini.
L'Abric,
és una delícia, l'Abric, del Capotto de Proust, un text que es pot trobar en català, SD Edicions el va traduir, és un llibre deliciós, que parteix una anècdota molt, molt curiosa. Lorenza Foschini, un dia parlant amb Piero Tosi, que és va ser el dissenyador de vestuari de Visconti, li explicava, com és sabut, Visconti volia fer, i fa molt, el seu imaginari, un dels seus projectes frustrats era fer precisament una versió, una adaptació cinematogràfica de La recerca, amb un càsting espectacular. Allò ha quedat en la història del cinema que no s'ha fet mai, una llàstima. En tot cas, la cosa va avançar, Piero Tosi va anar a França a buscar, no?, localitzacions, a buscar material per ambientar l'obra de Visconti, i allà va conèixer un personatge molt curiós, un perfumista, que li va explicar que havia estat operat per un tal Robert Proust, no? germà de Marcel, i que bé, i a partir d'aquí li baixa una caixa d'on surt l'abric famós, el Capotto del títol de Proust, i tot d'objectes relacionats amb l'escriptor, no? Mobles, que més després compareixen també al llarg de la història. És una història de fetichisme proustià, però a més a més de gent amant i al final ella mateixa, Lorenza Foschini, acaba veient també l'abric, que avui en dia crec que es conserva perquè ja no s'exhibeix per la delicadesa del material i tot plegat entre sedes. I, per tant, és un text, com tants n'hi ha, no? Però que diuen molt també d'aquest tipus. Jack Grant, es diu, ara no em sortia, el propietari d'aquest tipus de col·leccionisme que efectivament doncs va tenir a França molt de pes, no? I que diu molt això dels milions de seguidors. Hem de recordar que també tenim una societat d'amics proustians, en fi, i que sou multitud, Josep Maria, que esteu aquí divulgant-ne el proustianisme.
El proustisme. No?
El proustisme, no sé com n'hauríem de dir.
Sí, ja, i a més ara, justament en aquesta tardor proustiana que dèiem, es farà tota una colla d'actes, que de l'octubre al gener hi haurà una exposició a la Vila Casas, hi ha actes a la Filmoteca, ara crec que va haver-hi alguna cosa a la Vila Joana sobre la biblioteca del pare del Medio Cuito, i, bueno, i hi haurà coses i sorpreses i altres coses.
Clar.
Sí, jo voldria recordar també un altre lector de Proust molt intel·ligent, que és Gabriel Ferreter, que fa una lectura molt peculiar de La recerca en aquell llibre que es diu Escritores en tres llengües. Li dedica un article a Proust i al final diu que ell, aquest llibre, La recherche, li sembla tremendament pessimista, perquè retrata la decadència d'una societat per una banda i la decadència del ser humà d'altra banda. També diu, penseu només en el personatge del baró de Charlotte, no?, que va degradant. I Ferreter insisteix molt en aquest regust molt amarg que deixa la lectura de La recherche. No sé si i estàs d'acord, Josep Maria, o si en el teu cas el regust és un altre?
Sí, jo crec que és un altre. És a dir, és una visió lícita completament. De fet, l'últim volum és la decadència física del tot, de les persones. El famós Val de Tet, que tots apareixen vells i reconeixibles, etc. Però jo crec que La recerca es tanca amb l'anunci d'un projecte, que per definició és una projecció cap a cap a la vida, per dir-ho així. El projecte que és escriure un llibre on tot això que he viscut i tot això que voldré fer, i tot això que he reflexionat, la gent que he conegut, etc., escriure un llibre on surti tot això. I que hi ha aquest bucle infinit que és preciós, que és aquest llibre que el narrador diu que escriurà, doncs, de fet, és el que hem estat llegint els últims mesos o anys, que és la recerca, no? I això és inacabable.
Sí, sí, una mise en abim gairebé, no? Preciosa. Ara que dius això, l'altre dia també comentaves, em va fer gràcia que vas trigar tant de temps a traduir-lo, has trigat tant de temps a traduir-lo, com Prus a escriure'l, no?
Sí, 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 sí. I no va ser intencionat, no va ser premeditat. Diguem-ne que ell crec que va començar pel Cantó d'en Son el 1908 i a mi em van encarregar l'any 2008 i acabem ara pel centenari. O sigui que...
Vas haver d'insonoritzar l'habitació com
no, no. Però sí que vam haver d'accelerar, l'altre dia ho explicàvem, hem hagut d'accelerar els tres últims volums molt lleument, però fa 4 anys l'Enric Viladot de Viena diu, escolta, per cert, l'aniversari quan és? I jo ho reconec francament, se m'havia anat el fet de voler-ho fer-ho coincidir. I ens vam adonar que faltaven 3 anys i 4 volums. Per tant, en comptes de fer cada 12 mesos, vam fer cada 9 mesos, els últims els hem fet cada 9 mesos.
Vas apretar una mica.
Una miqueta.
Va, avui ens acomiadarem també un cop més amb Wagner, en aquest cas amb el Liebestod. No sense preguntar-te, Josep Maria, aquelles preguntes impossibles, quan et pregunten quina és la teva cançó preferida, la teva pel·lícula preferida... No? Més enllà de la memòria involuntària, famosíssims moments de Proust, si haguessis de pensar d'aquí 30 anys, quan vingui un flash de tot aquest cicle de gairebé 4.000 pàgines a la memòria que ha viscut amb tu, que has viscut amb ell... Quin record tindries?
L'estil, la brillantor, la mestria perfecta de l'estil. Abans deia allò de les 4, tinc mig minut, oi?
Oh, i tant!
Abans deia allò dels 4 adjectius i m'ha fet pensar en un d'allò que m'agradava molt, que crec que és de La presonera, que és quan l'Albertine està presonera del narrador. Hi ha un moment que... És que és perfecta aquesta música, eh? A més, hi ha un moment que diu... Jo sentia... tradueixo així ràpid, sentia sobre els meus llavis que ella mirava de separar la seva llengua materna, incomestible, nodridora i santa, la flama i les rosades secretes de la qual feien que fins i tot quan l'Albertine, etc. Aquesta brillantor absoluta, aquesta precisió absoluta, tant quan descriu moviments i acostaments tan plàstics de dues persones d'això, com quan descriu la natura a Combré o a les noies en flor, el segon de les noies en flor, a Balbec, les pomeres, és que és fantàstic, és fantàstic.
I és fantàstic no només sentir-te'n parlar, sinó llegir i recordar i gaudir amb la teva traducció gloriosa. Per tant, moltíssimes gràcies, Josep Maria Pinto, per cloure aquest cicle, manera titànica.
De res, a vosaltres.
I portar-nos actualitzat a Proust en català. Moltíssimes gràcies, de veritat. Borja Gunyà, gràcies.
A vosaltres.
Fins aviat, que vagi molt bé, Xenia Diaconova.
Fins aviat.
Adolf Beltran.
Fins aviat.
Rosa Silloé, Helena Miquel i el Liebestod de Wagner.